Bon dia i benvinguts a l'espai que ofereix Nova Ràdio Lloret els dimarts i dijous de 9 a 10 del matí. Aquesta és la tertúlia ciutadana que ja arriba a la seva darrera edició. El dijous n'hi haurà una altra, però ja serà d'una altra temàtica. Avui amb nosaltres ens acompanyarà tres ciutadans més que al llarg d'aquesta hora, fins a les 10 del matí, ens oferiran el seu punt de vista, les seves opinions, i en aquesta xerrada podran participar dels temes que proposem i d'altres que vagin sorgint. Avui amb nosaltres ja saludem Dionís Soliguer. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
I també Agustí Cabanyes. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
En Josep Maria Jou Ramírez el tindrem d'aquí a uns instants, perquè ja ens ha avançat que res, seria puntualíssim. Per tant, li deixem aquest marge i ja saludem a la nostra audiència en aquesta darrera tertúlia de la temporada, on podríem dir que s'impregna d'eleccions totalment, perquè avui a l'informatiu matinal Bon Dia Bon Hora hem informat que Jesús Elías és el candidat de la CUP a Lloret per a les eleccions del 26 de maig. Va ser escollit per l'assemblea local dies enrere i al llarg d'aquesta setmana s'espera saber la llista de persones que acompanyarà Elías i que, ja recordem, va ser l'alcaldable a la CUP a les anteriors eleccions, el 2015. Ja són 12 els candidats que es presenten en aquestes eleccions. Així, a vote pronto, que diuen, quina és l'opinió del gruix de candidats, de propostes que tindran els lloretencs per votar el dia 26 de maig. Agustí.
Ostres, m'ha quedat mut. Sí, però no és un cas només de Lloret, no? Em penso que tot arreu les llistes que es presenten s'han multiplicat. Tothom està disposat a servir el poble, el qual és bo. Hi ha més gent implicada. Potser el problema el tenim els votants, que no sabem ben bé a qui votar, no? Si estarem dintre el grup dels indecisos fins l'últim moment, a veure cap on decidim, el vot per, no sé, per obtenir els millors resultats a nivell municipal, no? O sigui, serà un gran repte, això, eh?
No sé, també hi ha altres eleccions... Bé, ve una època d'eleccions, podríem dir-ho així,
sí.
Entre les generals...
Sí. Europees. Però bé, estem parlant de municipals, no?
Sí, ara estem parlant de les municipals.
Per això, vull dir que... també són les que tenim més a prop nosaltres, no?
Quan n'hi ha més, costa més de decidir.
Bueno, per això, és que estàs dintre els indecisos en aquest moment.
És que estem en un moment que el món de la política està molt revoltat, no? I jo penso que en els pobles una mica reflexa el que passa a nivell de país.
Però no pensen que en els pobles es vota més a la persona?
Totalment. Sí. Però fixa't que una cosa és ve donada per l'altra. Si, jo crec que si els partits a dalt estiguessin més estructurats, tindrien més bases a nivell de poble. A nivell de poble sí que crec que es vota molt la persona, i per mi és important, i fixa't, per un costat és positiu, crec que tanta gent tingui interès en voler governar el seu poble, això és una cosa legítima, és un dret natural, i que ho trobo molt bé. Però llavors crec que això provoca que el votant es plantegi la votació des d'altres punts de vista. Jo, per exemple, no sé què votaré, però m'estic plantejant, analitzo la gent i penso, bueno, aquest senyor que es vol presentar per dirigir un poble, en aquest poble, amb què està involucrat? Perquè, és clar, a Barcelona això potser no passa perquè és molt gran Barcelona, però jo crec que encara som una mica de poble, encara ens queda alguna cosa de poble, doncs per valorar si una persona vol dirigir el seu poble, penso, aquest senyor on està involucrat? Està posat en el món del teatre, en el món de l'esport, en el món de la cultura? Està fent alguna cosa dintre la societat? Mm-hmm. Perquè, en definitiva, penso que el que vol dirigir un projecte és una persona que està posada en el projecte. I llavors veig gent que es presenten que dius, bueno, no sé, jo no... Que pràcticament no els coneixes ni de vista. Vol dir que d'alguna manera no estan involucrats en el teixit social de Lloret, m'entens? Llavors crec que això, la situació actual ens porta més a valorar aquestes coses. Jo penso que una persona que dedica el seu temps lliure de lleure a fer teatre, per exemple, o entrenar un equip de futbol, o a muntar, jo què sé, passejades, vol dir que d'alguna manera la seva actitud és socialment positiva respecte al poble, activa respecte al poble. Llavors, cada cop potser tornem a valorar això, com abans, més que les cicles del partit, perquè els partits ja estan molt trinxats. Crec que això, d'aquest punt de vista, és el meu plantejament, perquè veus gent que dius, ostres, aquest senyor alcalde, però si m'entens? Vull dir, jo penso que... hi ha persones que els veus en els llocs, que dius que estan als llocs, que es mullen socialment i a canvi de res. Jo, doncs, que sempre hi he estat a dintre d'aquest món, valoro, o crec que a l'hora de votar m'influirà molt valorar això, més que les cicles del partit, no?
Però jo estic d'acord amb ell amb una cosa. Jo sóc un defensor de despolititzar les polítiques municipals. O sigui, els partits a les eleccions municipals, per mi, no tenen raó de ser. És la persona, com dieu, és el lloretenc, en aquest cas, que vol estar integrat, estar amb alguna activitat lúdica, com deies tu, o professional al poble, però hi ha una cosa que em preocupa més. O sigui, que hi hagi gent implicada, que hi hagi gent que vulgui lluitar per millorar el poble i tot això, que sigui un gran aficionat, o més que aficionat, un gran promotor del teatre o del cinema, pot ser un gran productor, pot ser un gran aficionat a tot això, però m'hauria de demostrar una altra cosa, m'hauria de demostrar que sap gestionar una ciutat, que m'hauria de demostrar que sap gestionar un pressupost important, que sap discernir entre el bo, el dolent, pitjor, millor. O sigui, no és només estar implicat, o sigui, és algo més seriós, no? Per mi, per mi és un gran gestor. Avui dia Lloret té un pressupost important, té problemes molt importants, té equips, no voldria dir de pressió, sinó voldria dir equips professionals que fixen les polítiques turístiques, econòmiques, deportives de Lloret, i fa falta ser una persona, a part d'implicada, molt bon gestor, molt valent, i amb molta capacitat de discernir. Per mi és més important que no que sigui el millor actor teatral que no tinguem a Lloret.
Perdona, jo pressuposo que una persona que gosa accedir a dirigir un poble com Lloret, o ell o un seu equip ha d'estar preparat. Però jo el que et volia venir a dir és que un gran economista pot portar l'economia de qualsevol ciutat. Però jo crec que l'alcalde, que és el cap, ha de tenir una sensibilitat envers el poble. Això és un tema que de vegades es diu... Això és un tema que de vegades diu, bueno, de Lloret, qui és de Lloret? Mira, de Lloret n'és tothom que n'està censat. N'hi ha que fa un any que són de Lloret, n'hi ha que fa 50 anys que n'hi ha a Lloret, i n'hi ha que han nascut a Lloret. I tots davant la llei són iguals, però les sensibilitats són molt diferents. Jo us explico, si voleu, una anècdota...
Explica l'anècdota i després...
Sí, no, perdona, presenta.
Primer saludem en Jou. Sí, que... Jou, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Què tal?
Que no tenia el volum pujat.
Ah, pujat. Sí. Doncs escoltem l'anècdota i li preguntem en Jou la seva opinió.
No, és una xurrada, és una tonteria, però és una cosa que potser reflexo una mica el que vull dir. I jo em refereixo a Miquel Joanola, una persona que havíem fet moltes coses junts i hem tingut una gran amistat. Miquel Joanola, en el carrer d'aquí, el carrer Sant Pere, si recordeu, hi ha una pedra rodona a mig del carrer que impedeix el trànsit. Bueno, un bon dia feien obres a la plaça de darrere i el contratista, el que feia les obres, li feia nosa aquesta pedra i va agafar una piconadora, aquestes, i va començar a picar la pedra. En Miquel va veure això, va sortir de la botiga i es va plantar sobre la pedra. Diu, aquesta pedra no la traieu. Bueno, total, que va arribar a venir la policia. I, bueno, i el contratista li va dir, escolta, no te preocupis, aquesta pedra, ne posem una de més grossa i més bona, i més maca. I ell va dir que no ho veia bé. I sabeu per què no? Perquè aquella pedra rodona formava part d'unes... Quan aquí al Torrentó, davant, on eren les monges catalanes abans, i el Cine Loredo, allò era el Torrentó. Ja? Es diu Torrentó perquè hi passava un torrent. I per passar aquest torrent hi havia una passera que eren peces cilíndriques, pedres cilíndriques, i es passava de pedra a pedra. Doncs aquesta pedra formava part d'aquelles pedres. Per tant, la que li han posat ara, econòmicament, val més que l'altra. Però el que parlava de la sensibilitat és que en Miquel li va saber greu que aquella pedra que era del poble, per tant, era de seva amb una part molt petita, li sabia greu que trenqués una pedra que tenia història, formava part de la seva vida. I crec que aquesta sensibilitat s'ha de conservar. Hem de tenir aquestes coses. No tot es valora amb calés. La pedra que li han posat ara és de granet, és més grossa, més maca i més, més estèticament, el que vulguis. Però aquella pedra té una història. Explico aquesta anècdota perquè em sembla que reflexo una mica el que vull dir, de que ser alcalde d'un poble has de ser un bon director, has de saber números, economia, per tot això has de tenir l'habilitat de fer-te un equip que tu sàpiga fer anar. Mm-hmm. Però hi ha coses que tenen una sensibilitat, que els que l'hem viscuda, els que hem viscut en aquest poble o hem tingut per atzar i hem nascut, tenim una valoració de les coses que és impossible que una persona, que no, perquè és natural, que no la tingui una persona que ha vingut aquí a Lloret fa 4 anys o que ha vingut a Lloret pues, perquè aquí a Lloret el negoci li anava bé. Nosaltres hi hem nascut i tenim una... O sigui, ens forma part de... El nostre poble és part de la nostra vida, perquè hi hem fet tota la vida. Per això la meva opinió és aquesta, no vull dir que sigui l'acertada, és el meu punt de vista. Crec que aquestes coses els hem de tenir, ja els perdrem. Cada cop som més ciutat i ja anem perdent aquestes coses, però encara crec que s'ha de mantenir.
Jou, ara sí.
Bueno, ja més o menys jo veig per on va la conversa, he arribat una mica tard, perdoneu. Jo crec que sí que és important. Potser una combinació dels dos perfils seria la millor solució, no? Però sí que és veritat que els ciutadans tindrien una garantia i una tranquil·litat amb un candidat o amb un alcalde que es veies clarament que s'estima el poble, en el sentit de que va néixer aquí o no, però vol morir aquí. Vull dir que s'estima el poble en el sentit que no hi faré cap desgavell important perquè avui m'estimo aquest poble. No? I aquesta tranquil·litat m'agradaria tenir-la, jo i tothom, suposo. No? Hi ha molt perfil, hi ha molt alcalde o molt perfil de candidat que potser serien bons gestors i amb això segurament no n'hi hauria prou. Un alcalde que, per exemple, parli de l'Institut Coll i Rodés i no sàpiga qui era Coll i Rodés, doncs probablement hauríem de començar a plantejar-nos, oi? Que li parlis de la muntanya més alta de Lloret i no sàpiga exactament quina és, doncs també hauria de... Vull dir, són coses que un alcalde hauria de, més o menys, hauríem de tenir la tranquil·litat de que està posat amb les coses del poble i que no farà cap tonteria. Ara bé, dit això, que jo crec que ens donaria una tranquil·litat en el perfil del futur alcalde o alcaldessa, és evident que si vingués el director general de Torrons Vicenç per dir alguna cosa a fer d'alcalde ho faria fantàsticament bé. Una persona, un empresari o un directiu ben preparat i diguéssim hàbil, a Lloret ens seria molt útil, vaja. Per tant, probablement el perfil sigui una combinació dels dos seria l'ideal, eh?
No, és evident.
Per això es fan equips, per això es fan equips.
Per això hi ha l'equip, evidentment. Però vull dir, jo amb el meu equip seria tonto si no tingués un economista millor que jo, alcalde, que no sóc especialista. Jo busco sempre el millor professional en el meu equip. No em cau cap en ell, perquè l'enginyer especialista en pneumàtica sàpiga molta més pneumàtica que jo, perquè l'economista en gestionar el pressupost en sàpiga molt més que jo, però com dius tu, jo tinc de saber valorar les seves decisions.
Clar.
No tinc d'aplicar-los amb els ulls clucs, tinc de saber valorar les seves condicions. Si això, que és el millor tècnicament, doncs potser fa mal a la idiosincràsia i a la sensibilitat dels lloretencs. Ho tinc de saber-ho valorar. Això és evident.
Mira.
O sigui, a l'equilibri hi ha la solució. Però en un poble com Lloret, deixa'm dir, no se soluciona només passejant pels carrers de Lloret. Es poden solucionar moltes coses passejant pels carrers de Lloret. I és inevitable que s'hi passegi. Però no n'hi ha prou, perquè ja té un volum i una capacitat important. No és el poble de Lloret de 3.000 habitants d'abans, no?
Sense dir noms de ningú, perquè ara no es tracta d'acusar ningú ni de res.
No, parlem en general.
La millor intenció. Va haver una època que, bueno, vosaltres recordareu que l'Ajuntament sempre ha intentat que Santa Cristina, les botigues tanquin, i sempre ha hagut una lluita, i va haver una època en què la cosa era complicada, la gent no tancava de cap manera. Bé, doncs va haver un equip de govern, però no personalitzar amb l'alcalde ni molt menys, no? Un equip de govern que va aconseguir en un any tancar força bé els negocis, però van decidir, perquè el Lloret ple de turistes no es veia tan buit, fer-hi una fira o un mercat o una cosa així en substitució perquè els turistes estiguessin entretinguts. Clar, una persona que conegui el poble, això no pot fer. Home, perquè sap que si tu t'acosta molt fer tancar els comerços de Lloret i aconsegueixes tancar els comerços i portes firaires de fora, tallarà el coll. Dic, però, en aquest sentit, és molt important no solament que conegui la història del poble, sinó que conegui els lloretencs, sí, que la idiosincràsia del poble. Lloret no és un lloc normal. Aquí ha vingut Pans en Compena i s'ha estranyat, i ha vingut el McDonald's, s'ha estranyat, i han hagut d'agafar gent d'aquí que digués, home, no, vine aquí, obre'l on jo et digui i fes-ho d'aquesta manera i funciona. Aquí Lloret s'ha de conèixer, Lloret.
Clar, el que s'ha de conèixer.
I per governar també.
Estic d'acord amb tu. Mira, això que deies tu. Mira, una bona orquestra ha de tenir bons músics. Però hi ha un element que és el director, que és el que decideix el que toca l'orquestra. El que em referia és en això. O sigui, un equip de govern, Lloret és la... O sigui, l'Ajuntament de Lloret és l'empresa que té més treballadors d'aquest poble.
No et pensis,
És la més grossa.
No et pensis.
Crec que és la més grossa. O fins fa 4 dies és la més grossa.
Bueno, és una de les més grosses.
Per tant, ha de tenir un equip potent. Ha de tenir bons músics. Millors bons músics. Però el director ha de saber què toca. El director decideix si toca Bach, si toca Mozart. Vale? Això ho decideix el director. I això és on jo dic que entra la sensibilitat. Això que me diu en Jou me sembla perfecte. Per Santa Cristina, o sigui, si vols tancar Santa Cristina, hi has de creure-hi. Fa Santa Cristina, llavors seria, es converteix Santa Cristina en la festa dels firaires. Perquè venen aquí a Lloret, amb tots els comerços tancats, i el dia fan més calés de l'any, els firaires de fora. I això llavors...
Sí, però ja no és només pels diners, és perquè... No, és que és un missatge pervers que envies als comerciants d'aquí, no?
És que és això...
És no creure-hi.
Però creure-li i ser valent per aplicar-lo. Andorra, que és un país també especial, turístic, tot el que vulguis, el dia de la Mare de Meritxell està tot tancat, i els turistes pues, es foten les mans a la butxaca i s'avorreixen, i punto. I tothom sap que aquell dia potser no li interessa anar a Andorra. Sí. I si no, se'n va fer muntanya, que també és sa, en vez d'anar carrer de botigues amunt i avall. I tanquen. I peti qui peti, aquell dia està tot tancat.
I jo insistia en aquest tema, perquè sempre tenim la costum de tot valorar-ho per la seva rentabilitat. Diu, és que això per què no ho heu fet? Perquè no és rendible. Pues clar, és que a la vida no tot se mesura amb cèntims, vull dir, jo crec que un arcal ha de tenir aquesta sensibilitat. Ja ho sé que el poble ha d'anar bé econòmicament, és bàsic, perquè si no tirem endavant. Però, per exemple, l'exemple aquest, Santa Cristina, pues és aquest dia, això és el que li dona valor a Santa Cristina, que només hi ha un dia a l'any i aquell dia s'ha de respectar.
I en plena temporada turística.
Això li dona un valor afegit, perquè tancar el dia 2 de febrer o el 3 de febrer, m'enteneu? Això és el que... Jo crec que és el que em referia, que l'arcalde tenir ha de saber això, saber que els lloretencs, pues, aquest dia, i que es fa una professó a Santa Cristina, i que és una festa de Lloret, que abans era de 3 dies i ara ja només es fa d'un dia, perquè era, pràcticament, perquè econòmicament és la temporada alta, però això dona un valor a les coses. És que si tot...
Després d'això podíem fer un qüestionari, preguntes per obtenir el millor alcalde de Lloret. Sí. De qui haguessin sortit ara 25, sí, i aniríem dient, a veure, qui es presenta tan llista? Què? Això sí, clac! A veure qui té més puntuació.
Doncs perdona, jo crec que... mira, això seria
ja un
missatge a la ràdio Lloret. Jo crec que la idea de l'Agustí està molt bé. Jo fins i tot plantejaria que es fes una mena de concurs del millor alcalde de la història de Lloret. Els que són vius, evidentment, es poden defensar ells sols o algun familiar, però els que són morts, doncs l'arxiver o un familiar o un historiador que els faci de defensa, de la seva defensa, de la seva candidatura, i explicar aquí, durant episodis, què va fer Antonet Fàbregas, en Bernès o els diferents alcaldes, que hem sentit noms, però no sabem exactament què van fer, no? I potser seria una manera de conèixer la història, tots, i, bueno, i votar simbòlicament el millor, no?, d'alguna manera.
En aquí valoraríem, erròniament, fent-ho de bon sí, rotllo, de bona voluntat. Perquè, fixa't, hi han hagut èpoques, quin és l'alcalde que ha pogut fer més? Pues el que estava més bé amb el règimen, no el més intel·ligent.
Bueno, però perquè... això les defenses ja ho argumentaria.
Vull dir que, esclar,
hauria d'haver-hi un abogat del diable també a cada programa.
Si mires pels fets, esclar, hi ha gent que ha fet molt, perquè, a veure, jo sé una anècdota d'un alcalde aquí a Lloret, que no direm noms tampoc, que s'arriba a Madrid i es troba l'alcalde de Tossa amb un ministeri. Què fas per aquí? Diu, no, home, diu, fa tres dies que estic esperant per parlar amb el ministre i no hi ha manera. I l'alcalde Lloret li diu, escolta, em pagues una mariscada a la Trainera i t'ho soluciono això? Home, fet. Diu, i no solament, no va ni picar la porta l'alcalde Lloret. Va agafar la porta, va entrar i va dir, oye, José Luis, atiende este, que és un vecino mío. Llavors, clar, aquest alcalde Lloret segurament va fer més catre que el de Tossa.
No cal que
el de
diguis...
Tossa, voluntat en tenia, l'home. Però, esclar, l'altre tenia que obrir la porta sense picar.
Llavors, no cal que diguis el nom, ja, l'alcalde.
Llavors, no li va dir, oye, però no li hagas caso, Lloret, primero.
Sembla ser que la mariscada s'ha
patat. Clar, havia de dir això després.
És que per valorar hem de contextuar el tema, no? Perquè l'hem de posar...
De totes maneres, és una responsabilitat important anar a l'Ajuntament.
Sí, no.
Això és el que volia dir jo, parlant de gestor. Responsabilitat.
Xapó per tots els que vulguin anar, eh?
No, és una responsabilitat, i a més, jo no he sigut alcalde, he sigut tinent d'alcalde només, no? Però clar, veus que no és gens fàcil, te trobes en situacions domèstiques, eh? Vull dir, una cosa com emplenar de gent al pavelló poliesportiu amb una festa major, que dius, bueno... No passa res perquè hi hagi 100 o 200 persones de més aquí, no? No. Vull dir, un polític, en aquest cas un alcalde o un regidor de torn o el que sigui, a vegades ha de firmar un parte de responsabilitat de que si passa alguna cosa, llepes tu, eh? Vull dir que a vegades hi ha coses que no sabem. L'alcalde se l'està jugant dia sí, dia també, eh? Contínuament.
No, i moltes vegades, sense ser-ne culpable... es guanyen amistats.
I tant.
Perquè hi ha molta persona que vol fer quatre pisos en un lloc que, per exemple, només se n'hi poden fer tres, i no ho interpreta com la llei, interpreta com que l'alcalde no li ha deixat fer. Vull dir que hi ha alcaldes que han tingut... O sigui, s'han enamistat amb gent, ciutadans, per aplicar unes normatives que no en té... Que ha fet, que, o sigui, ha aplicat la llei i els ha portat enamistats.
Per això estic a ser valent.
Jo, xapó, tothom que es posa en un puesto públic, a mi mereixen tot el seu respecte. Ho faci més bé o més malament, la voluntat sempre és de servir el poble, i per tant, a partir d'aquí, xapó per ells, eh? Jo...
Hi ha aquella frase col·loquial, que me recordo que un alcalde també ho va dir, que vas obrint armaris i et van sortir morts. Et van sortint morts.
Sí.
Són problemes, vaja. Sí.
La gran pregunta que jo em faria, i potser peco d'ingenu, no ho sé, és si la gent que es presenta per alcalde pensa això. Pensa que l'obrir un armari trobarà morts.
Sí, ho penses, però no tants. No tants perquè és que te trobes coses molt rares. I de lo més raro que et puguis imaginar, doncs encara més. A vegades, no sé, un dia recordo que en Sala em va trucar que veia una persona molt rica, que era russa, que volia comprar l'edifici de l'Ajuntament.
Sí, clar.
No, però és que de veritat que volia comprar-lo. Sí. O sigui, aquest tio no marxava de la porta. Sí, i va dir, tu, porta-la a passejar, ensenya-li cases, a veure si li agrada alguna altra, perquè aquesta no entén que no es pot vendre. El tio, sí, tot té un preu, i d'allà no es movia.
No, doncs aquesta no té preu, vull dir, clar.
I estic segur que els alcaldes s'han trobat amb coses insòlites, i estaria bé que algun dia les expliquessin, les fessin algun llibre.
No, això que dius tu del rus, el que és el propietari de la finca d'aquí, de Can Juncadella,
sí,
que abans era de Can Juncadella, ell va anar al port de Canyelles, a comprar. No se venen a Marris, no. Diu, la Marris, no. I el puerto.
No, jo sabia que volia comprar la platja.
Sí, volia comprar el port. La platja ja la va comprar, que la va convertir.
Bueno,
la
platja,
la cala dels Rajols,
sí,
concretament.
Aquesta ja pràcticament.
Va posar-hi sorra, ja ho sabeu, això, sí, va haver-hi un fullon. Perquè els russos, jo quan era petit pensava... Quan jo era petit, els russos eren tots els... Tot el problema d'Espanya eren els russos. Jo pensava, m'agradaria, abans de morir-me, conèixer algun rus. I ara, per les coses de la vida, que a l'oficina tinc uns quants. I ells tenen el concepte, ells venen d'un país, això és el que jo percebo des d'aquí, no? Ells venen d'un país que, doncs, que no hi ha... O sigui, hi ha tios molt rics i molt pobres. Llavors, el que té calés, amb cèntims, ho paga tot. Diu, no, és que esto... Quiero pasar por aquí. És que no pots. Diu, no, és que lo pago. Però és igual, coño, no pots passar. No, però jo ho pago. O sigui, això va passar a Can Juncadella amb els arbres, el camí aquell...
De Ronda.
Van tirar uns pins i ell va dir, bueno, què passa? Aquests pins què valen? 100 euros cada pi? No, jo pago 200, cap problema. No, és que no els pots tallar, els pins. És un concepte d'educació que tenen allà.
Sí, allà...
La gent que té molt caler mana, perquè la gent és molt pobra, hi ha molta diferència social, i ells venen aquí amb aquest concepte. Jo això ho veig, això de veure venir a l'oficina a obrir una maleta amb bitllets, bueno, ara ho estan...
Bueno, de tota manera, crec que, de russos d'haver-hi de tot, eh? Vull dir, aquí,
no, però
un tipus de russ que potser sí, sembla una mica així, però d'haver-hi de tot.
El que diu el Joni té raó, o sigui, allà no hi ha una llei, no hi ha un pla urbanístic que així com tenim aquí, o sigui, allà el tio que fa una casa allà, el sol fet d'haver-la fet ja, ja té la llicència, ja està.
Sí, bueno, també diuen que
el caler converteix en norma.
No acostumen a donar les gràcies quan fas un, te serveixen un cafè llet o així, normalment aquí diem gràcies, no, el cambrer allà, aquestes, això, que, però suposo que ve per la cultura seva, que
és la cultura,
tenen dret o no tenen dret, i si tenen dret no tenen per què donar-te la gràcia perquè tenen dret, no? Però és una mentalitat i una manera de ser, tampoc no és, ens estranya perquè no és la nostra, però
és la seva cultura, com un rus molt difícilment fa cua en un puesto, no vol esperar, ell vol allà, vol estar servit, que li serveixin, com que allà els que fan cua són els que no tenen calés, que esperen l'arribada de sabates per fer cua i anar a comprar sabates. El que té calés no, el que té calés ja les té, les sabates. I quan va amb un puesto... No, però és la seva, i els altres no s'ofenen, ja ho saben.
I clar, aquesta no, i ja ho saben. Jo no vull donar cap opinió sobre russos, el que passa que els que coneixem aquí quins són, els que han vingut d'allà, els
que
han vingut
d'allà quins són. Estic segur que els s'han quedat allà d'on ser diferents.
Tots són gent pudientes, no, esclar, tots són gent pudientes, els que han vingut d'aquí tots tenen calés, han comprat xalets. Bueno, barbaritats urbanístiques, ho heu vist, xalets que no valien res, ne paguen unes barbaritats, jo al·lucino, veig coses, dic, mare de Déu. Bueno, per què? Perquè són gent que tenen molts calés. Si tu ets propietari de tot el Sara, bueno, si ho explotessis, trauries molt, però en definitiva tens molta sorra. Això m'ho explicava una vegada un hindú, que va dir, mira, tu, a la Índia tu pots tenir molta cosa, però en definitiva, molt de tros, però no tens res. Si tens una botiga aquí a Lloret, tens algo tangible que dona algo. Allà pots tenir quilòmetres quadrats de la... i què en fas? Diu, a la Índia tinc no sé quants quilòmetres quadrats. Mal de caps. Me venc allò i vinc aquí, encara que a la botigueta tinc algo tangible, i això és una mica així, ho has d'entendre? T'hi te regalen. Sí. Això, paraules d'un índio, d'un hindú.
No, expliquen que en Woody Allen, quan es va canviar de casa, es va fer una casa nova, o no sé, van fer una entrevista, i li van preguntar, segons la seva opinió, si t'has de fer una casa, quines coses són importants, no? I el tio va dir que hi havia tres coses bàsicament importants quan tu te vas fer una casa. Diu, primer de tot, el lloc. En segon lloc, el lloc. I en tercer lloc, el lloc. O sigui, la situació de la casa. Sí. Bueno, és una d'això que se li atribueix a ell. I entenc que va per aquí una mica això, que a vegades una casa... Per nosaltres és una casa deteriorada i tal, però el rus potser ha valorat que veu el sol, o que veu la platja, o que veu el mar, o que té una situació bona, o coses d'aquestes. I a vegades es paguen fortunes i després s'hi fan la casa bona, eh? I la casa bona sí que està... Llavors sí que val la pena.
Sí, sí. I llavors, veus, fixa't, una altra cosa que reflexa una mica la forma de ser, almenys del col·lectiu que ha vingut cap aquí, és que tu vas a una urbanització i la casa que ha fet el rus, de seguit la coneixes.
Sí, sí.
Des del nostre punt de vista, sembla que estigui inspirada en un mausoleo. No?
Marbre, eh?
Marbre. Bueno, per què? Perquè és la seva cultura, és fer les coses de molta... materials de molta qualitat. És que inclús he vist cases que tenen les manetes de les portes i així... d'or, eh?
Sí.
Daurades d'or. Vull dir, és una cultura, però vull dir que no és criticable, és opinable, com tota la vida. A mi em sembla molt...
Ara que hem parlat una mica de... Bé, de el que representa anar a l'Ajuntament, la responsabilitat que comporta, etcètera, facin una mica... Ara no sé si els posarem un compromís, eh? Facin una mica de càpeles. Quin seria el... Perquè, clar, d'aquí a no res, quan comencin els debats o... la campanya electoral pròpiament, escoltarem més potser estira i arronses i tu has fet o no has fet, que no pas propostes en si, no? Quins projectes pensen vostès que serien adequats per Lloret pels pròxims 4 anys? Autopista, aparcament al passeig marítim, no sé.
Jo concretament,
per dir alguna cosa,
d'aquests que has anomenat, ja fa molts anys, encara hi havia l'alcalde en Sala, l'associació de veïns, llavors hi havia l'associació de veïns, ja vam plantejar el pàrquing subterrani, sota les palmeres, sota el passeig de les palmeres. I Nosaltres, quan vam plantejar això, bueno, vam portar a l'Ajuntament un informe, o almenys el teníem, crec que li vam arribar a portar en sala, un informe de les palmeres, fet per un enginyer de boscos, i amb l'informe de les palmeres que es moririen, probablement les que se salvarien, perquè en aquell moment l'Ajuntament diu, ostres, és que el passeig de les palmeres és intocable, i estic totalment d'acord que nosaltres, bueno, l'Associació de Vins en aquell cas, estàvem d'acord que tenia que quedar igual. Però, per altra part, creien que era molt necessari, i jo penso que quasi imprescindible, perquè jo he vist que en aquesta zona d'aquí, he vist el carrer de Santa Llúcia, i aquesta zona de Lloret està morta comercialment, al centre de Lloret. Perquè fixeu-vos que sempre que es fa un centre comercial, el primer que es fa és un pàrquing. Jo sé que estarà molt bé que per l'ecologia, que hem d'anar en bicicleta i hem d'anar a peu a comprar i tot això. Això potser d'aquí uns anys serà. Però en aquest moment, què passa? Que el centre de Lloret, jo ho havia viscut a casa, els meus pares teníem una botiga a casa, i hi havia clients que se'ns despedien al juny fins a l'octubre. Perquè, és clar, el juliol i l'agost, arribar un que viu a la Roca Grossa a comprar a casa era impossible. Llavors, jo crec que un pàrquing, que amb el pàrquing lográvem treure els cotxes de superfície, perquè els cotxes només es veurien passar el tros del passeig per posar-se sota el passeig i tornar a sortir cap a la caleta, només es veurien, no hi haurien amb superfície res aparcat, i el pàrquing, el dia que es deixi d'anar amb cotxe, que tothom vagi a peu, té mil utilitats, com ens va explicar una vegada amb això de l'agenda 21, no sé si viu el que era l'agenda 21, doncs va venir un tècnic de Barcelona que explicava que a Barcelona els pàrquings estaven fent un projecte que no, crec que no s'ha tirat endavant, que ells estudiaven que els pàrquings de Barcelona, per exemple, Passeig de Gràcia, que a la nit queden buits, fer-les servir com a central de distribució. De manera que si algú, per exemple, al carrer Condal, que està dintre de la zona del portal de l'Àngel i de tal, hi havia tres bars, i cada bar demanava una caixa de cerveses, si eren tres proveïdors havien de passar tres cotxes. Ells proposaven fer una central de distribució en els pàrquings a la nit i que un cotxe elèctric, per exemple, portés les tres caixes dels tres distribuïdors amb un sol cotxe. Mm-hmm. Ell deia això i també deia que se'ls hi podia aplicar un altre dia, pues, o com a museu, etc etc. És un espai que no interrompeix la vista, no molesta i tal, i nosaltres el Parc Soterrani, creiem, l'Associació de Vins, jo continuo pensant el mateix, que respectant el passeig de dalt, fer un pàrquing soterrani, per mi, per al centre de Lloret, pel comerç del centre, és fonamental. La gent no pot venir a comprar, no hi ha mobilitat. Fixeu-vos que el pàrquing de motos ja està, n'hi havia moltes i sempre està a tope. Uh-huh. És així, perquè encara anem amb cotxe, potser d'aquí 10, 15, 20 anys, no sé. Jo crec que el pàrquing seria, per mi, un projecte important.
Jo, per mi, el pàrquing... Vull dir, la tendència de tots els pobles turístics és treure el trànsit dintre el poble, que no hi entrin els cotxes, i menys els turistes. Aquest tipus de viatjar per pobles turístics, el primer que veus és un lletrero, solo vecinos o cotxes autoritzats, o sols veïns i cotxes autoritzats, depèn d'on vagis. O si no, en francès, igual, a tots els pobles de França. El primer que veus quan arribes de turista amb el teu cotxe és aquest lletrero. I tu aparques allà on pots i fas la teva visita turística a peu o amb els sistemes que tinguin muntats en aquell lloc. Però el centre de les ciutats cada dia més són zones peatonals i sagrats per als habituals, per la gent del poble. En respecte a les urbanitzacions que dius tu, que no es pot venir a comprar, jo amb això ja sé que posaré potser un tema conflictiu, però la gent que va viure en un urbanícola, jo sóc un urbanícola, o sigui, jo si vaig a un lloc m'agrada viure al centre de la ciutat, allà tens els serveis, vas a peu, potser tinc alguns inconvenients de soroll un temps, procuro solucionar-los amb els tancaments de casa, ja està, no? Si jo vaig a una urbanització, per què hi vaig? O suposo per què hi aniria? Per anar allà dalt, tenir bona vista, em puc fer un xalet magnífic amb el mateix preu que compraria un pis davant de mar, Vull dir, faria moltes coses. I tinc uns inconvenients, que és desplaçar-me. Si em tinc de desplaçar, i amb aquestes avantatges, dintre el meu pressupost de fer-me la meva torre a la Roca Grossa o tal puesto, a més hi posaria mas una plaça de pàrquing al centre de Lloret. Dintre el meu pressupost no me'n descuidaria i no tindria cap problema per venir a comprar Lloret el dia que volgués, fos juliol, setembre o febrer. Jo m'ho miro més d'aquesta manera.
No tothom té aquesta concepció.
No, jo dic la meva manera.
Està bé.
Després, el pàrquing del poble, el centre del poble, quan estigui acabat, pot estar molt bé. Però jo he vist experiències per ahí que volguem fer pàrquings en passejos, encara que després el deixin igual, aquest passeig ha estat inutilitzat 3 i 5 anys. Perquè és molt difícil. I en les condicions de davant de mar encara més. I donaria exemples de capitals importants, com ara Santander, una ciutat molt turística, molt important, el passeig de la, no sé qui, el Rosalía de Castro, me sembla que és un passeig molt guapo a Santander, va estar previst d'inutilització 2 anys i realment en va estar més de 5.
És un altre problema.
Però que es té de pensar.
Jou, tu també pensa que l'aparcament és...
No, per mi no és el més important, però sí que s'hauria de fer un estudi de... Perquè en realitat, bueno, jo sí que visc en una urbanització, és que a Lloret tenim 42 urbanitzacions, poca broma,
Clar.
Llavors, clar, jo m'he trobat amb gent, amb converses de bar, que estan en l'urbanització que visc jo, que fa 4 anys que no trepitgen al centre de Lloret. Però 4 anys, eh? Això és el que l'últim, recordo una noia que m'ho va dir. No sabia el que passa al poble, perquè els fa molta mandra i van directament a Vidreres, des de Lloret Blau, està més a prop al Mercadona de Vidreres que al Mercadona de Lloret, per dir alguna cosa, eh? S'estalvien les cues d'entrada a Lloret, i bueno, això s'hauria d'analitzar molt, eh?
Però el pàrquing no evita les cues.
Sí, però és que el problema de no venir és perquè no poden aparcar de cap manera, a no ser que sigui pagant. I quan parleu del pàrquing soterrani al passeig de Lloret, jo us faig memòria de que quan aneu en el de Blanes soterrani no està sempre ple, eh? Al contrari, està sempre buit.
Està buit.
Vull dir, sí, jo no vull entrar-hi. Si es fa falta, s'ha de fer, però jo m'ho pensaria molt i ho estudiaria molt.
És tota la raó, m'he descuidat de dir-t'ho.
I no, el que sí que jo trobo prioritari és el... Jo crec que Lloret és un poble turístic, és molt bonic, tenim unes platges fantàstiques, una sorra que no s'enganxa, un castell que la gent es pensa que és medieval, però no ho és, però és molt maco. Tenim uns jardins fantàstics, tenim una oferta variada, però...
Ara ve el però.
Però. Però el nostre ajardinament, el nostre entorn natural està poc cuidat, diguéssim. Jo crec, jo me jugaria en que Lloret fos un poc preciós. Tenim, per exemple, el pulmó de lo que hauria de ser aquest Lloret del futur, que és el Can Xardó, que seria un lloc on m'adona la sensació que un vol fer un museu de no sé què, l'altre fa el departament de no sé quants, l'altre posa un teatre, l'altre els aparcaments aquí estira. Sembla que anem posant cosetes, però no hi ha un projecte global del parc, de tot el turó aquell del muntanya, aquell de Can Xardó, quan ha de ser el dels llocs més importants del Lloret, del present i del futur, perquè és el que ens uneix el Mas Vallell, Can Vallell, Molí, amb el nucli antic. Ha de ser un lloc on es convidi a passar, on no sigui una barrera, sinó que sigui algo agradable d'anar-hi. I has de voler anar allà a fer footing, has d'anar a voler allà a visitar no sé què, perquè de seguida estaràs al Molí.
Com una mena de centre al parc?
Mira, no ho sé, jo no en sé prou. No. Jo només sé que estem improvisant molt en un lloc que és molt important. I arrel d'això, que té a veure amb el verd, amb l'ajardinament, mirem-ho, en l'entrada al poble hi ha trossos que estan molt bé, els arbres estan podadets, hi ha un de verd i un de vermell un al costat de l'altre, hi ha llocs que són curiosos, però són llocs puntuals i no tot està ben cuidat. Els turistes quan arriben a Lloret han de dir, ostres, quin poble més bonic, tu. I jo jugaria per aquí.
Mira, perdona, només una cosa, perquè, perdoneu-me, jo no he fet cap proposta, jo només he criticat el pàrquing. Llavors, doneu-me l'opció de donar la meva proposta. Lloret és un poble turístic i es fan moltes coses, els hotelers inverteixen, i avui dia cada dia més, per fer-la agradable als turistes, no? Perquè vinguin més turistes i tal. Jo trobo que el que faria falta a Lloret, com a filosofia, un bon poble turístic per mi no és que els turistes s'hi trobin bé, sinó que els del poble s'hi trobin millor.
També, clar.
I aquí haurien d'anar destinats els esforços. No a fer-lo agradable als turistes, sinó a aprofitar el turisme perquè els vilatans que disfrutem de Lloret de l'1 de gener al 31 de desembre ens hi trobem molt bé gràcies al turisme. I crec que això no s'ha lograt.
Bueno, jo, a veure, jo crec que un lloc endreçat i ben ajardinat agradaria tant uns com els altres, eh? El que no acaba d'agradar a la gent d'aquí és la fórmula de borratxera de nocturna. I llavors analitzem el tipus de turisme que ens ve i potser... És que el turisme verd existeix al Nord-Dur. Hi ha gent que fa trobades per anar a veure com neixen les poncètias o com neixen els gladiols de no sé què. Vull dir, no, us penseu que... No, hi ha molta gent que el motiva... el tema de naturals. Vull dir, un bon enjardinament, o sigui, tinguent aquí al costat Mari Murtra, el Pinya de Rosa, tots els jardins que tenim aquí a prop, i tenir el Jardí Botànic de Barcelona, fins i tot, el Delta de l'Ebre, els deltes que tenim aquí, tenim llocs que, en general, tenim un parc temàtic natural increïble. I Lloret hauria de ser l'epicentre de tot això. L'epicentre.
Mira, tu dius el tipus de turisme que tenim, de borratxera i tal, que el tenim. Mm. Però això, jo estic no cansat, perquè no me'n canso mai, tinc molts amics que els convido a venir a Lloret en plenes vacances d'estiu. Mm. Els hi busco un hotel, que em sembla ben a mi, i els porto per puestos. I al cap de 3 o 4 dies, quan se'n van, em diuen, escolta, però això no és Lloret. Jo en tinc una altra idea de Lloret, perquè no pot ser. Dic, home, dic que això no és Lloret, sí. Això és Lloret.
Clar, hem de fer de guies.
Tu has anat a puestos a menjar bé, sí. Ets estat bé al teu hotel, sí. Has tingut problemes amb els altres clients de l'hotel? No. T'has anat a banyar, has trobat puesto, has estat relativament tranquil? Sí. Doncs això és Lloret. Sí. Què vols, ara? Que passem 3 dies amb neguits, vols emborratxar un dia, vols anar aquí, també hi anirem, és una altra part de Lloret.
Per un moment pensava que anaves a dir anem a Blanes, doncs.
No, jo reconec que a Lloret també hi ha això. Jo ja ho sé, bueno, reconec, ja ho sé, ho sabem tots, però vull dir que no només és això, i això és el que a mi a vegades, això és el que em molesta. A Lloret tenim aquest turisme, molt bé, escolta'm, hi ha inversions fetes dedicades a aquest tipus de turisme, veig que avui dia els hotels van canviant d'idea buscant inversions i millor clientela, entre cometes, bueno, buscarem una altra solució. Ens hem fet rics amb aquesta, vale, mentre no ens hagin tancat totes les portes i puguem disfrutar de fer una trobada per anar a veure florir la flor que sigui, a l'època que sigui, no hi entenc, però dit així els agafo totes, i poder dur a fer una copa tranquil·lament, no sé, a cada banys un dia sense voler fer propaganda o anar a puestos així, pues, també ho tenim, eh?
Bé, això té a veure potser amb allò que dèiem de la sensibilitat de que l'alcalde que dirigeix l'orquestra ha de tenir clar, o hem de saber on ha de dir els votants cap on vol anar.
Clar.
Si busquem la rentabilitat, què passa? Que potser si venen aquí 3.000 o 4.000 inglesos d'aquests de borratxera, amb poca inversió farem calés i farem cèntims. O potser hem de dir, no, aquests senyors no ens interessen tant i llavors hem de limitar. I els hotels potser en vez de posar-hi perquè tenien poques estrelles. Lloret va dir, és que Lloret té poques estrelles, pocs hotels de 3 estrelles. Què hem fet? N'hem pintat un altre. Aquesta no és la solució. Ara sí que aquest any, fixeu que aquí aquest any Lloret es nota o es percep que hi ha molts hotels que els han buidat i estan fent nous, s'està renovant. Que això és per un temps d'anar. I això que deies tu del parc de Sant Xardó, a mi em sembla una cosa... Molt bona idea.
Sí, és que la tenim allà en un racó i dic, hòstia, és que és molt important. Jo crec que és molt important.
I perdona que t'hi afegeixi una cosa, doncs, tu fas aquí a Lloret una caseta, una casa, no sé, de 200 metres quadrats o 300 metres, te fan fer pàrquing subterrani. I en aquí sí que es podia fer un pàrquing subterrani a sota el teatre i no es veuria ni un cotxe en superfície i es podia fer perquè no hi ha servidures per sobre, no hi ha ni conductes de llum, o sigui, és fàcil de fer.
Sí, sí.
fàcil de fer, no molesta l'home.
No, no, sí, estic d'acord. Sí,
és un pàrquing central que també hagués ajudat al centre del poble, perquè jo ho dic, la meva postura d'això del pàrquing és perquè al centre del poble està mort la gent. Jo, el que dius tu, que en els pobles trobes un pàrquing, però jo fixa't que jo m'he trobat a molts de pobles que arribes quasi al centre, el que passa que t'amagues el cotxe, però arribes molt cap endins, el que aparques a dins. El turista, ja no dic que viu en una urbanització, el turista que ve a Lloret, tu com vas a un poble, jo per exemple, la meva agradació, jo arribo a un poble de mar i normalment vaig al port, no sé si a vosaltres us passa, vas cap al port, i pots, si pots aparcar-hi a prop, he estat aquí a 7, fa 4 dies vaig estar aquí a 7, a 7, a França, no sé si
sí,
ho està.
Sí, a més el conec.
Aparques, ben bé allà, dintre a dins, el cotxe el deixes a dins i te n'oblides. Els cotxes només circulen. Llavors, el turisme que ve aquí a Lloret, què passa? Si té facilitat per això, el que ve a passar el dia, pot aparcar al centre i se'n va. Aquesta gent no ocupen. I una altra cosa, i acabo perquè ja no tinc res més. Escolta una cosa, una cosa que jo també ve, i ho deixo anar com a idea per si em sent algun alcaldable, és que jo, a mi m'agrada navegar, anar per mar, veure'm per mar és navegar, pues penso que aquí a Lloret una de les coses que estarien bé és que les boies, les mateixes modificades, les boies que marquen la línia terra-bany estiguessin adaptades perquè algú que passa per aquí navegant, que n'hi ha molta gent que navega així i és turisme de qualitat, pugui amarrar el vaixell, deixar-lo 4 hores amarrat, poder baixar a Lloret, venir de compres, veure Lloret i tornar a marxar. Ja que les boies hi són, ja no es tracta de fer cap omplir el mar de més estris, sinó les que hi són, fer-les vàlides, i com hi ha per tota la Costa Brava, a la majoria de pobles de Costa Brava, tu arribes al vaixell, amarres, baixes en terra, vas a tal, sí. Tal, i tornes. És un servei que donem addicional a un turisme de qualitat, ja que volem turisme de qualitat, el que navega té un poder adquisitiu bé, mig alt, i és, ja que ho tenim, I això, mira, aquest final d'estiu hem estat aquí a Tamariu, hi ha un servei, nosaltres vam acostar-nos amb el barco, es va venir una Zodiac, ens va carregar, ens va portar a Lloret, ens va portar a terra, a terra, vam estar allà fent una paella i ens va tornar a pujar, és un servei, ho deixo anar per si a algun alcaldable se li ocorreix posar-ho.
Sí, però això a vegades aquests serveis són privats. Bueno, perquè no tenen de ser municipals.
És igual que sigui.
I amb totes les concessions que hi ha a la platja de Lloret, ningú se li ha ocorregut demanar per posar això.
Clar,
potser havent-hi tantes motos nàutiques, tantes coses d'aquestes, priva llavors més aquest moviment, no sé.
Jo dic amb la idea de que volem turisme de qualitat.
Ei, home, sí, però clar.
Aquest servei, jo crec, és difícil que un polític el promogui, perquè els polítics tendeixen, igual que els funcionaris, amb tots els respectes, però tendeixen a, com menys complicacions i menys possibles perills hi hagi per la ciutadà, millor. Si els polítics i els funcionaris i els policies poguessin evitar les motos d'aigua, segurament les evitarien, sí. Igual que els patinets. I probablement això de que les barques puguin amarrar amb una boia i això està molt bé, però probablement pugui ocasionar algun susto o algun algo, no? I llavors, o que t'entrin a robar la barca, o, en fi, tot això, esperar que us surti d'una iniciativa pública o jo ho veig complicat.
Ja, no,
jo crec que ha de ser els privats, els interessats,
els privats que
promoguin un servei així, promosar l'Ajuntament. Volem fer això, ho coordinarem així i donar-nos la concessió per fer-ho, jo què sé.
Suposo que l'Ajuntament no és qui té que donar la concessió per això.
En aquest cas no.
És crear el servei, això és com a Tossa, la mar Menuda, no? És el parc... sí, em sembla que és el parc que hi ha ple de boies. Però encara aquestes són molt en terra. El que jo estic dient aquí a Lloret és aprofitar unes boies que ja són fora, o sigui, que els que neden no hi arriben, és que ni arriben allà, perquè això està molt endins. És el que marca la línia per on te passen els creuers per fora.
Sí.
Penso que allà... Ja que ja dic, repeteixo, les boies ja hi són, només fer-les vàlides, vull dir, fer-les més amb uns morts forts. I no sé, crec que és que és una cosa que no ha de costar diners i que és un plus de gent, perquè jo, per exemple, he vist a l'Estartit hi arribes al migdia, a l'estiu, al port no hi ha ningú. I al vespre, a la nit, pensa que allò es posa, que no sé què, i els restaurants d'allà...
Ah, sí, sí.
Aquests, a l'Estartit, què hi fan? Màxim una dutxa i marxen, De despesa poc,
No, no, és així.
Paguen el...
Però aquesta també és una altra. Tota aquesta zona de la Costa Brava Nord, els passejos marítims, els restaurants són a tocar un a l'altre.
Clar, clar.
Cosa que no passa aquí.
Clar. Clar, és que, jo insisteixo, no és que... És que el centre del poble d'aquí és difícil accedir-hi, no és facilitat. Tu dius, imagina't que tu al juliol dius, vaig a sopar a Lloret. Tela, vull dir, sí, molt bé, a quins restaurants? Aparcaràs on t'aparcaràs, al Molí? O perquè clar, aquí la plaça d'aquí, anava a dir de la Llentia, no sé com es diu oficialment.
Del Sant Pere Torrent, de Mossèn Pere Torrent.
Mossèn Pere Torrent. Pues aquí, aquest pàrquing està ple sempre, vull dir, llavors... Clar, pots deixar el Molí venir a peu, però llavors, abans d'arribar aquí, trobes molt més restaurants. O sigui, jo dic que al centre del poble, jo visc aquí i veieu el vespre, sobretot a l'hivern, si sembla un cementiri. Tot és xapa, 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 no hi ha ningú. No hi ha...
La llàstima és que tenim dues places sense aparcament soterrat, que és la del doctor Adler i de Melcior Montero.
Clar, perquè no s'han fet, jo no ho sé, perquè si fas una iniciativa privada te fan fer pàrquing soterrani. I aquí aquestes places, pues no ho han fet, no ho entenc, perquè...
Bueno, però no sé, jo crec que passar sempre per fer pàrquings... A veure, una altra solució és, tot i que a mi el famós trenet turístic aquell no m'acabava de convèncer, però imagina't un trenet turístic que funcioni de nit i que faci de llançadera, clar, o el que sigui.
O que metro, o així, jo trobo.
Exacte, que la gent pugui deixar el cotxe al Rieral, efectivament, i agafar aquest estri, el que sigui, que és nocturn, i te porta i te torna després a portar el cotxe. És que tot és qüestió de fer servir el coco una miqueta.
Hem d'anar cap aquí, però fixa't una cosa.
És que fer pàrquings a mi em fa una mica... Sobretot a la façana marítima. Jo sempre he vist una mica complicat. Ja heu vist la d'aigua que va sortir en el pàrquing del Pere Torrent i el que va trigar a l'obra, i això que era una empresa solvent que ho estava fent, no? No sé, jo... A mi,
jo crec que de pàrquings si se'n fan, vull dir, a superfície, pàrquings de 200 places, l'any passat se'n va fer un allà a tocar de l'altre, allà on hi ha carrer Olives, aquell.
Ah, sí, a Can Planet.
A Can Planet, i se'n van fent. Aquesta obra... que s'està fent ara, que es va acabar, que era dels russos i que ara s'ha tornat a fer.
Allà també hi
havia una pancarta. Allà hi havia una pancarta, posava venta o alquiler de 180 pàrquings. Ara diuen que sí, s'hi posa el Mercadona.
Ah, sí?
Allà, bueno, també vol dir pàrquing.
Sí, esclar.
Perquè si posa el Mercadona vol dir pàrquing.
Hi ha un oient que diu que la gent no vol pagar pàrquing.
Ah, noi, escolta, jo això no pagar, i estic totalment en desacord. Es té de pagar. Els serveis es tenen de pagar.
Sí, però a un preu raonable.
A un preu raonable.
És que a mi me poses les autopistes a un euro, facis els quilòmetres que facis, i tothom aniria per l'autopista.
Potser tu demanes massa, no?
No, però és que multiplicaries per 10 la quantitat que hi va, Cuidado, poca broma, s'hauria de comptar això. És que potser hi van 10 vegades més de persones a un euro. Clar, és que s'hauria de comptar.
Però bueno, a un euro facis els quilòmetres que facis, hi haurà gent que dirà, escolta'm, això és una discriminació amb els que en fem.
No, jo acabo de fer
només
un compte,
anem de Breta Blanes i els altres que anem a Barcelona cada dia, paga el mateix.
Paguen el mateix, exacte.
No, home, no, és lògic.
Sigui com un forfet, pagues un euro i vas fent. I estic segur que molta gent, sobretot les treballadores, gent que treballa fent quilòmetres, les carreteres quedarien buides, tots anirien per l'autopista.
Els preus tenen de ser adequats.
No es gasta el quitrà, ja.
Però gratis, les coses gratis, jo no hi crec.
No, gratis no, ja et dic.
Jo no hi crec.
Anem a Barcelona i paguem pel pàrquing, Déu-n'hi-do el que paguem.
No, però, no crec, com aquest, per exemple, gratis,
que dic jo del passeig seria un pàrquing estratègic.
Mira.
Aquí l'Ajuntament hauria de dir, per exemple, una hora gratuïta, per dir alguna cosa. És un pàrquing
de pas. Això em penso que ja hi és, Això ja hi és.
Sí, sí.
Això ja hi és.
La idea que jo diria d'aquest pàrquing seria...
Sí. Mira, a Anglaterra és un exemple que he donat diverses vegades. A Anglaterra pocs puestos són de pago, n'hi ha, i amb puestos turístics. El que hi ha és, si tu vas endavant, davant de mar, veus un lletrero que posa màxim temps d'aparcament una hora, i no pot tornar aquí fins al cap de 3 hores. Mm. Hi ha un paio que ho vigila, no sé com s'ho fa, però ho fa. Te'n vas 200 metres més enllà, aparcament 2 hores lliures, no pot tornar aquí fins al cap d'una hora. No pot posar el tiquet com es posa a la zona blava, i vas i tornes a... No pot fer-ho,
L'escup.
No, hi ha tiquet.
Perdona, això a Barcelona ja funciona.
Només hi ha el lletrero.
A Barcelona ja hi ha monederos d'aquests, que ho marquen.
Jo a Barcelona no ho he vist, això, encara. I després, quan estàs a Molí, diguem-ho així, ens posa aparcament lliure. Això a Anglaterra, en molts puestos turístics hi ha això. No es tracta d'anar baixant cada hora... No es tracta de fer cua a les 8 del matí, el primer que arribo en el passeig poso tiquet i cada 2 hores vaig posant tiquet. No.
Han de ser aparcaments de pas.
No es tracta d'això, que és el que serveixen els aparcaments al passeig. És una carrera, a veure qui primer arriba. Això no és. Això no va. Això no té de servir per això.
Senyors, últims minuts, no sé si volen dir quelcom, perquè bueno, la veritat és que...
Jo crec que hi ha un projecte que no faria. No has preguntat quins faries, jo faria un que no faria.
El que no faria.
L'autopista, evidentment.
No,
no, no, jo crec que és... Que, si s'acaba fent, que també dubto que es faci, perquè... Fent, si s'ha de ser gratuïta vol dir que hi ha una empresa que ha d'arriscar molts milions per fer-la, per recuperar amb els anys la inversió, bla, 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 i aquestes inversions requereixen... governs molt forts, i ara mateix la Generalitat i tot en general està tot molt fraccionat, molt dividit, no hi ha un partit potent que governi. Jo crec que el diner és molt poruc i dubto que se tiri endavant de l'autopista, però bueno, si s'acabés fent jo crec que ens en penediríem al cap de poc temps. De poc temps està fet.
Però és que no hi ha projecte autopista, no? És una, sí. Em sembla que és una carretera.
És una carretera de com a màxim tres carrils.
D'anar i tornar, de dues direccions.
De tres carrils com a màxim, que el tercer carril canviarà de sentit, depèn de l'hora.
I jo crec que
digue-li, és digue-li com vulguis, però una autovia o una autopista, però...
No, no és ni autovia, no és ni autovia.
El problema no és el fet, sinó per on passa, eh? I que on desemboca. Vull dir que si ara tu agafes la carretera de Vidreres a Lloret, ara ja, els matins està a rebentar de cotxes, doncs posa-li una sortida, sigui autopista o sigui autovia, com vulguis dir-li, una sortida d'aquesta nova que faran en aquesta mateixa carretera. O sigui, hi fotràs més cotxes, és que no té lògica.
Però la sortida no anava a sortir allà en el...
Tindrà dues.
Hi ha dues sortides, una aquí al Graig d'en Pujol,
sí.
I l'altra aquí a Sobre les Alegries.
Jo aquí el que s'hauria de fer seria més que això, una circunvalació.
Sí,
però, fora Lloret, això s'hauria de fer.
Però la circunvalació fa des de entre Blanes i Lloret,
per evitar el tràfic
entre Blanes i Vidreres i Lloret.
Per una circunvalació que evités els de Tossa que haguessin de passar.
Continuar,
sí, però molt que vulguis...
Que hagués de sortir l'altra
banda. Sí, tu ets enginyer, no?
Sí.
Enginyer. Per molt que vulguis, mai vindrà molt trànsit de Tossa comparat amb el que ve des de Barcelona. O sigui, des de Barcelona sempre vindrà molt més. I Tossa, pobreta, no, sí que ens ha de preocupar, però relativament ens ve trànsit d'allà. Ens ve trànsit de la banda de Barcelona. Hem de cuidar aquesta banda.
Senyors, gràcies i fins una pròxima. Gràcies, adéu-siau.
Gràcies, bon dia.